¿Sistema de pensiones aguanta? Santi García Cremades, ¿qué tal? Matemático y divulgador. Buenas tardes, bienvenido a Cuatro al Día.
Buenas tardes, Ana, ¿qué tal?
¿Esto aguanta o en algún momento va a reventar?
En este momento, con las variables y los parámetros actuales, estaríamos hablando de en 10 años, 15 años, sería un sistema insostenible. A medio plazo, sobre todo, tenemos que cambiar el sistema social. Tenemos que cambiar la pirámide invertida que estamos convirtiendo ahora mismo. Es decir, está un gran porcentaje de sociedad que es mayor, que es de esa clase pasiva que tiene que ser financiada por la pensión. Tenemos que reconvertirla otra vez en una pirámide como ha sido siempre y crear un aumento en la natalidad. Ahora mismo, si no, sería aumentar los impuestos un 15% o el sistema más sostenible a medio plazo sería aumentar la natalidad.
García Cremades, Santi, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Ana. Solamente un apunte, una cosa muy rápida, que es que este problema hubiera sido solucionado claramente si el fondo de pensiones no hubiera sido vaciado de 60.000 millones a 2.000 millones que tenemos ahora mismo. Esa era la bolsa que teníamos para una situación como esta y eso ya no está, ese escenario ha cambiado.
¿Y quién la vació? Mariano Rajoy.
¿Y a dónde fue el dinero? ¿A pagar las pensiones?
Pues has liado, Santi, la has liado.
Hay que ver, menudo lío.
Esto se habla en el mundo, pero claro está, la persona que no está informada pues no lo sabe.
Aquí estamos para saberlo, señores y señores.
Sí, esto es verdad.
Usted es el que faltaba. Amales Santa María. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Pep Barcés, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Eso no se lo sabe en el mundo. Bueno, la gente que vive bajo los
palos. Hay a cuatro. Ahí es valía grosa porque surte. Por cierto, un momento.
Un pequeño detalle.
Un pequeño detalle. Bueno, esto no hubiera pasado si no se hubieran arrasado. Y además siempre ya al tontaina, bueno, tontaina no, el listillo que cobra de la moma, que está allá como a tertulia de relleno, que digo... se sirvieron para pagar las pensiones. No, guapo, no. Sirvieron para salvar a los banquitos que jugaron a la ruleta rusa.
Exacte.
¿Vale? I amb la camama aquesta que ens van vendre de que, ui, si no salvem els bancs, s'enfonsa tot. Que és la camama de sempre. Quan actuen de forma choricera, sempre hi ha alguna veu, o dos, o tres, o deu, o quinze, que extenen el mantra de que si no es fa així... És una desgràcia per tots.
I la gent s'ho creu.
I la gent ens ho creiem, efectivament.
Home, jo si ho haguessin tancat al meu banc...
Sí, sí, sí.
I, clar, no hauria pagat més la hipoteca.
Uh-huh. Claro, no.
Però van dir que no.
Precisament no.
Que encara que el banc s'anés a la merda, la hipoteca anava a un altre banc.
Perquè vindria un altre banc, es quedaria aquest banc i volia el llistat. Què és el que hagués passat? És a dir, hagués hagut un canvi de cromos, un intercanvi de forces, però, clar, aquest és el problema.
Però per què, si jo tinc un negoci i no
el
va bé...
El xiringuito.
L'he de tancar.
Exacte.
I, en canvi, si un banc fa totes les martingales possibles i ho fa malament...
Juguen a la ruleta
no tanca.
Piramidal.
No tanca. Mm. O sigui, que tanquin i ja
està. No tanca, no, que hauria de tancar com el sistema capitalista mana, però, no, és que aleshores sortiríem tots perjudicats.
Tant, bueno,
això qui ho diu? Això ho diuen els experts, no? Expertes. És a dir, aquells que ens volen vendre motos. Que jo sàpiga, quan un negoci s'arruïna, el que fa és tancar i allò s'ho queda una altra persona, una altra, el que sigui, una altra botiga, un altre comerç.
Escolta,
o una altra marca.
A Islàndia... Van tancar bancs i van posar banquers a la presó i polítics a la presó. A Islàndia,
per exemple,
amb la mateixa crisi que Espanya.
I es va enfonsar a Islàndia?
No.
Està allà, no? La illa continua...
Sí, hi ha volcans. És molt maca, encara.
Està tot,
encara. Sí. I no va passar res al país. I en dos dies es van recuperar.
Sí.
Perquè
tenien els milions. No els van invertir en salvar lo insalvable.
Exacte. I aquí, en canvi... Doncs,
aquí vam salvar, no 60.000, ja diuen els experts que són 100.000 i mucho más. És a dir, la punta de l'iceberg, perquè com que es va fer xoriçadament, doncs no se sabrà mai la xifra exacta. Es van salvar i després què es van fer? Es van donar a altres banquers perquè continuessin el negoci. És fantàstic. O sigui, tenim un...
És una societat que costa aquesta societat.
Home, aquesta societat en general...
Costa una mica...
La tendència és que la societat civil s'apagui, no opini, no protesti,
és el que et deia,
no digui res, i un cop apagat tot, doncs fem el que ens doni la gana i amb l'excusa que ens doni la gana.
No, o sigui, la gent li treuen 200 euros de la pensió i la gent... Bueno, vale.
És per salvar-ho tot.
I llavors l'Electra et pujarà 100 euros més. No podràs pagar-ho, però bueno, vale.
Mm-hmm. Estalvia aigua, estalvia, posa una gallada a la dutxa, que jo, si tinc consciència, la posaré, eh? Però, en canvi, a Badalona es perden 190.000 litros d'aigua al dia, perquè hi ha una canonada que ningú de l'ACA ha sigut capaç d'arreglar. Dius, continuen cobrant el sou els de l'ACA? Sí. Però ens demanen els demés, és a dir, és com qualsevol empresa que venen un producte, hi ha escassetat d'aquest producte, però en canvi pel seu magatzem es destrossa aquest producte.
Mira,
jo què faig amb aquesta persona que em gestiona així? La faig fora, no?
Jo...
Dic jo, si no m'arruïna el negoci.
Jo t'aviso, em dutxaré.
Jo...
Jo cada dia
mentre
em dutxo.
Mentre hi hagi aigua, em dutxaré.
Aniré si ràpid, no, això sí, no m'encanto.
I quan no n'hi hagi, doncs no em dutxaré.
No, però no m'encanto, però vaig ràpid.
Jo no m'encanto, jo tanco la dutxa.
Sí, i no, no, és que jo no m'encanto, és que...
Què vol dir això de dutxar-se i ensabonar-se amb l'aigua rajant? No,
no,
mullo, tanco lo d'allò, m'ensabono,
si
torno a obrir,
diuen,
torno a tancar i ja
està. I si em diuen, mira, doncs, tancarem l'aigua a les 8 del matí, amb la qual ja no em podré dutxar, o a les 7, o a les 3 de la nit ja no... Doncs el que faré és compraré una aigua d'aquestes de... Un barrenyo, cony. Ompliré un barrenyo,
sí,
i em posaré dins. I... Perquè jo no puc suportar sortir de casa sense dutxar-me.
Farem a l'antiga, a l'antiga.
A veure, cada un fa el que vol, eh? Jo parlo per mi. No estic dient que el que surt a casa sense dutxar-se sigui un guarro.
No!
No,
no,
no, jo,
no.
Perquè hi ha gent que es dutxa la nit, per exemple, no?
Hi ha gent que es dutxa cada 3 dies.
Clar, però si jo em dutxo la nit i su, de què em serveix?
Per això, no sé. Sí, l'endemà, jo és veritat, eh? És que ni que sigui com a, per activar el cos.
Jo, si em dutxo la nit, és per anar a fer l'amor.
Vale, molt bé, però l'endemà torna a dutxar. L'endemà, si no vols no dutxar... Hi ha una rentada com a mínim de cabell?
No, sí, sí, un baldeo s'ha de passar.
Un baldeo,
un baldeo s'ha de passar.
Si no, el cabell en queda cordes després de la tarda.
Sí, i a més, arribo a la feina,
ja no...
No estic bé. Si fa falta, ja dic, em compraré una aigua d'aquelles de 8 litros...
Avui no t'has dutxat, no?
Com que no?
És que dius, és que quan arribo a la feina estic bé. Avui estàs bé?
Sí,
perquè... Ah, vale, vale, no, és que havia... No sé, et mirava així, que tens un aspecte com, bueno, com sempre, no?
Desalenyao.
Fatal, sí. No,
no,
com,
no,
com
sí,
jo,
estic bé.
Com jo,
no,
no,
estic bé.
Vale, vale.
Avui, estic bastant content.
Era una broma.
No, no, si tu meus malament, doncs
sí, no
passa res.
No. Estàs content? Per què estàs content?
Perquè he dormit bé.
Hombre! Pep Vergés, notícia del càncer.
He dormit bé. Sí, sí, sí.
És una cosa interessant. Sí? Quantes hores has dormit?
Bueno, jo... amb 3 despertades, però
no,
sí,
no,
sí.
No,
és...
no, no.
Quasi... No he arribat a les 7, però m'he apropat, que és una meravella per mi.
Ole, tu!
Sí, sí, amb un parell.
Oh.
I per això estic content. Avui porto un dia amb una mica més d'optimisme, malgrat les coses...
Home, no... si dorms, tens més optimisme.
Home, molt. De fet, avui m'he llevat i he sortit de casa amb un ritme de caminar que no era el mateix d'abans, saps què vull dir? Uh-huh. És un ritme atlètic. Fins i tot m'he trobat fort, valent. He pensat, no, no forcis, no sigui que tinguis una elongació del muscle o alguna cosa així, no? Diu que anar més lent, però no, no, està bé. No ho sé, perquè he dormit bé. Suposo que és perquè ahir vaig anar a dormir amb la satisfacció de que havia defensat bé la porteria.
Qui? Què?
Que havia defensat una mica...
Tu?
No, el Barça.
El Barça, el Barça. Ah, no, és que...
Vaig passar de...
Conceptes.
Hi ha un gran dilema, eh?
De què?
D'això, Barça.
Per què, eh?
Perquè hi ha una banda de gent que està indignada amb el joc d'ahir.
Ah, sí?
Però hi ha una altra que no.
Home, va guanyar, qui va guanyar, el Barça o el Madrid? Va guanyar el Barça, no?
Ara a veure si estarem d'acord.
A Camp del Madrid, no?
Ara estarem d'acord, vaya merda programa.
Visca el Barça.
Sí.
Eh que sí?
No, no, a més em va agradar que si en algun partit hem de defensar...
Pues se defiende.
Pues se defiende.
Mira, no és fàcil defensar el Madrid, eh?
No, no.
En aquell... És veritat que el Madrid... no sé quin experta vaig sentir que deia que precisament no li agrada que els equips es tanquin tant.
No. Avui em deia un expert de Madrid, un expert que tenim
aquí. Hombre, molt expert.
Molt expert.
I molt bon Madrid, molt bon Real Madridista.
Sí, sí. I em deia que no, que això, que el Madrid quan se li tanquen els equips... No?
Bueno, com el Barça passava amb el Guardiola.
O com el Cádiz i tal. No, però el Barça tenia amb el Messi que...
Bueno, sí, però i tot i així, hi havia partits amb el Guardiola,
molt
Messi
pocs.
I amb no Messi, que costava molt, eh?
Però molt
que es tancaven com un autobús a darrere i no hi havia manera, eh?
Bueno,
per exemple, Mourinho amb l'Inter, aquell desgraciat any
bueno,
que ens
va
eliminar.
Bueno, però a més amb l'àrbitre.
Autobús, eh?
I l'àrbitre en
contra. A part de l'àrbitre que va xurrimangar perquè teníem un gol legal del Bojan, era?
Per ser, sí. Que tenia el mà enganxada al cos.
Sí, 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 sí.
I li pita mà.
I bueno. Perquè tenia molta pressa per pitar-ho.
Bueno, si no haurien guanyat, seguríem.
Bueno, tenia por de Mourinho, que no se'l carregués. Recordem que Mourinho, si una cosa tenia, és que ell anava carregant-se els àrbitres a tort i dret i la gent li feia cas. És a dir, aleshores l'àrbitre quedava enterrat absolutament fins al punt que va haver-hi un que es va suïcidar.
Sí. Però mira on, mira on ha arribat Mourinho.
S'ha de ser mala gent, eh?
Mira on ha arribat Mourinho, que sí, ja està desaparegut. De fet, l'altre dia el van expulsar.
No? Sí, el van expulsar.
Sí, sí. Perquè però, ja no és
Per mi continua sent molt mala gent.
Sí,
més
sí,
igual on t'estigui i el que faci i per on vagi.
I ja dic, jo conec gent que el va quedar amb ell que se'l va trobar a l'aeroport i li van dir no sé què, però no insultar-lo ni res, no? I respon malament, és un xulo.
Sí, sí. Bueno, és curiós, eh? Com això sí que ho té molt madridisme, no dic tots, eh? Però molt madridisme que és muy espanyol, però que no le toquen al Madrid. És com molts espanyols que sí, mucha democracia, però quan toquen a Espanya s'acabó la democràcia. No? Pues més o menys el mateix, perquè recordin que Mourinho va estar a punt de carregar-se la selecció espanyola, perquè doncs, jugava gent del Barça i gent del Madrid i odiava a mort que la gent del Madrid fes bona relació amb la gent del Barça. A Iker Casillas el va enterrar viu, recordem que fins i tot va fitxar el que va ser porter de l'Espanyol després per poder castigar a Iker Casillas perquè era sí, molt amic de Xavi i tots dos feien de capitans de la selecció i bueno, va haver un moment que la selecció va començar a jugar malament, la del Bosque, perquè el senyor Mourinho es va encarregar de torpedejar-ho tot. I quina va ser la reacció de molts madridistes? Viva Espanya! Viva Mourinho! Viva Mourinho! No els hi va importar una merda, per dir-ho així.
Pensa que odiaven tant a gente del Bosque, la gent de les ràdios de Madrid i tot, com es deia l'altre, Luis Aragonés.
Luis Aragonés es va atrevir a no posar Raúl.
I a posar molta gent del Barça, clar.
I del Bosque igual, va apostar per la model Barça, per el joc tiqui-taca, i això va haver-hi gent del Madrid que ho va odiar. I a més, tenint en compte que posava en evidència a Sergio Ramos, que jugava molt bé amb la selecció espanyola amb el tiqui-taca. I per tant, doncs tot aquest joc de Mourinho que d'allò, li anava molt millor l'altre joc, però la gent del Madrid va preferir donar suport a Mourinho, que es carregava la selecció espanyola, que donar suport a la selecció espanyola, malgrat era la seva selecció.
I recordem que gràcies a Xavi i a Iker Casillas es va reconduir el tema de la selecció, com ha reconegut Vicente del Bosque.
Sí, sí, sí.
Ells dos van reunir i van dir, això no pot ser.
Hi ha un reportatge a Amazon que parla d'aquest tema.
Diu, no pot ser això, no? No podem seguir així, tu. Ja estem ara jugant a la selecció i si seguim barallant-nos, no farem res.
Li va comportar molts problemes, aquest pacte.
Bueno, sobretot a Iker Casillas, a Xavi no.
Sí, sí, sí. No, Xavi no, clar. Però vull dir, Iker Casillas va ser enterrat pel madridisme, que va donar suport total a Mourinho, que es carregava la selecció espanyola, eh? Viva Espanya, eh?
Bueno, pensa...
Viva Espanya, però viva el Madrid. Sí.
Bueno, és com aquests de Ferrovial.
Sí.
Viva Espanya, viva Espanya, Espanya, però marxem.
Bueno, avui han dit molts experts que allò dels impostos i tot això és una camama, eh? Que no és veritat. Que Ferrovial té un 80% d'activitat a l'estranger, com molt bé deies, i per tant paga els impostos allà on fa l'activitat. Espanya només té un 20% i paga els impostos molt baixos, per cert, a les grans empreses, a Espanya.
És el que vaig explicar ahir.
És només una qüestió personal de... Hi ha alguna cosa que no sabem, i Pedro Sánchez sí que sap perquè va anar directament a la iugular del president de Ferrovial. Algo sabran.
Jo crec que hi ha una cosa...
Algo sabran.
Jo et dic, hi ha tantes clavegueres a Espanya...
Per això.
Tantes que no m'estranya que hi hagi empreses que diguin, jo me'n vaig... Perquè és que aquí és que ens graven a tot arreu, és un podrimenter, no? I aleshores no m'estranya que marxin. Jo ahir t'ho vaig explicar perfectament, això de Ferrovial, i que no marxen per exempció d'impostos ni res.
No.
Hi ha algú que no sabem...
Sí, el PP no té raó quan diu no, és que ustedes creen un ambiente que expulsa les empreses...
No.
No va por ahí, guapos, porque efectivament, continuamente havent-hi un ambiente favoríssim, afavoridor totalment els impostos de les grans empreses, que paguen una misèria comparat amb el que paguen les petites empreses i els botiguers d'aquest país.
Jo t'ho vaig dir ahir, és a dir, l'exempció dels guanys particulars
és brutal.
Dels de Ferrovial
és brutal.
A Holanda és 100% i aquí és 95%. És a dir, a veure, no, sí, no, un 5%.
40 milions d'euros amb l'exercici total d'un any, 40 milions d'euros. Diu, han marxado porque han dejado de perder 40 millones de euros. Collons, amb els que facturaves, ja me diràs a mi.
No és res. És minuda, clar.
Xocolata al lloro. No és res.
L'altre dia deien una empresa que s'estalviarà si va no sé on, tal. L'empresa factura 25.000 milions d'euros i si te n'estalvies 15...
Ara, que el president de Ferrovial deu molts favors al Deep State espanyol, que ha fet molta obra pública també quan era Mariano Rajoy president i altres de la dreta, i que ara li han demanat, oye, haz esta jugada que vamos a poner en compromiso al gobierno del PSOE. Hombre, por supuesto, viva España. Vamos a por la pàtria. Això ja potser...
S'ha podrit, Espanya.
Perquè, efectivament, Pedro Sánchez ha saltat en tromba contra el president de Ferrovial, com dient-li, ja sé de què vas. I bueno, pues, tu sabràs. I tu sabràs, perquè només és un 20% de contractació, però jo és el que també he dit. En aquest país, fins ara, les adjudicacions, com també passa a Catalunya i passa a molts llocs, que aquí no va de partits, això, va de butxaques. Les adjudicacions s'han fet com s'han fet. I s'han fet amb el dit que s'han fet. No a tot arreu, i no a tothom. Hi ha ajuntaments que sí que han fet les coses com han, que han de fer, que consti, perquè si no, aquí llancem la porqueria contra tothom i no tothom ho fem malament. Però és veritat que amb la gran obra pública, escolta, rasques una mica, i si no és el Palau de la Música Catalana, és el no sé què, el 3%, i si no és la Ferrovial, i si no Florentino Pérez, i si no no sé quantos. Per tant, és possible que el capritxete polític d'aquest senyor li costi una miqueta a Ferrovial, perquè és possible que a partir d'ara l'adjudicació de l'obra pública sí es faci per concurs. Ves a saber. I no sempre guanyarà Ferrovial, com fins ara, oi? Ah, vale, que és el que jo em preguntava ahir, una miqueta així, però com que estava tot com molt mesclat, al final quedava com diluïda. La meva pregunta era, per què la senyora Calviño va dir, hombre, con lo que es, Ferrovial se ha hecho en España, ¿eh? Y le debe mucho a España. Y a los españoles y a sus impuestos. Coño, pues que no había concurso público. Si jo guanyo correctament un concurs públic, ningú em deu res. Jo estic fent una obra pública i la cobro. Per què em deu la gent coses a mi?
Estàs dient que tot era trampes.
Ara, és que ahir ho vaig muntar, però no mantenia la gent.
És un país trampós.
No mantenia la gent. És que no és veritat que em vaig sentir incomprès, nen. Jo només qüestionava a la senyora Calviño que digués i li preguntés a Ferrovial per què se va si se lo debe todo a España. Coño, jo si sóc una empresa seriosa i guanyo un concurs seriós, doncs no me debe nada a mi, España. Jo gano el concurso, hago el puente i cobro lo justo i se acabó. És un negoci. A mi no em deu ningú res. Per què Ferrovial sí? Vale, ja està.
Sí, sí, és així, eh? Però tens tota la raó. Tota la raó i cada vegada fa més pudor. A mesura que... Clar, suposo jo que Espanya estava acostumada a funcionar d'una manera.
Ja.
I de cop i volta el món és molt ampli i les coses es fracturen a vegades i en aquests moments s'estan trencant coses. Sí. Abans no passava.
Per exemple, que jutjats de Madrid, saps que tinc casos del cas Catalunya, vaja, de l'operació en Catalunya. Ah, bueno, ja.
No, i que cada vegada surti més gent, és el que deies tu, el jefe de la Policia Nacional, que es querella també contra el govern, bueno, contra el... amb el cas Catalunya, però a favor del cas Catalunya, és a dir, i cada vegada hi ha més gent que està sortint, avui sentia no sé qui també, i cada vegada hi ha més gent...
Bueno, els Pujol s'han afegit a la causa.
El Pujol també.
Per fi, de Sandro Rossell.
I la banca d'Andorra que van liquidar, sí. També s'ha afegit a la causa.
Ja,
és a dir, cada vegada hi ha més gent i fins i tot ja el govern ha dit que s'ha de estudiar a fons això.
Bueno, que consti que el govern d'Andorra potser també començarà a tremolar, perquè el mateix president de la BPA ha fet una carta avui, expresident, evidentment, ja no existeix la BPA, ha fet una carta demolidora avui a mitjans de comunicació espanyols que no va ser la pròpia policia espanyola la que va tancar el BPA. Va ser el govern d'Andorra el que va enviar els informes demolidors a Estats Units perquè tanquessin
la
BPA.
Sí, però recordem
còmplices.
Que el jef, bueno, el representant de l'FBI a Espanya és el que va engegar tota la merda del Sandro Rossell, de la BPA, de tot, eh?
Sí. I que consti que amb Sandro Rossell, jo, francament, no li tinc cap simpatia especial més enllà de la injustícia que se li ha fet.
Home, jo
perquè jo recordin que quan va entrar a la presidència, què és el primer que va fer? Anar als jutjats a denunciar aquí, a l'anterior junta. I què va provocar el senyor Sandro Rossell denunciant de forma bastant barruera a l'anterior junta?
Ell es va abstenir.
Dolor. I clar, mira que cràpula, eh? Ai, no, jo no, clar. Què va aconseguir? Que hasta el propi Guardiola li demanava, per favor, deixi ja d'aquesta història. Per uns dies va provocar que molta gent, famílies d'exdirectius del Barça, s'arruïnessin perquè havien de presentar uns avals inabastables per culpa d'aquesta denúncia, que després va quedar no res, de la mala praxis de la Junta de Laporta. Vull dir que en aquest cas, Sandro Rossell també va utilitzar els jutjats per fer mal. Que consti, jo sóc el primer valent que ho diu.
No, perdona. Un moment.
Ojo,
un moment. Quan he dit que ell es va abstenir... Sí, però qui va votar? Qui?
Els compromissaris. Correcte.
Els 500 o 1.000 socis.
Si la Junta et diu que són molt dolents, què fem?
No.
Escolta, qui va el jutjar, qui és?
La gent té criteri o no té criteri? Perquè no podem tractar...
No té criteri. La gent no té criteri. La gent, la Junta li diu, li ven la moto i diu, vale, pues esto, esto, pues yo voto esto. I llavors el Sandro Rossell diu, bueno, sou molt dolents, però jo no seré tant, eh? Jo m'extinc. O sigui, a sobre va posar la picota la resta de socis i el tio, no, no, jo no, eh? Va llançar la pedra i va després dir, no, no, jo no...
Perquè la gent és molt fàcil que es torni boja.
Bueno, pues això és el que li va passar a Sandro Rossell i, malauradament, que no estic dient que es mereix l'altre, sinó simplement dic que quan em compadeixo a Sandro Rossell no és perquè li tingui una simpatia. Jo a Sandro Rossell personalment, no li tinc cap simpatia. Ell va jugar brut també amb l'anterior junta de la Porta, anant als jutjats a fer coses que no havia de fer. I arruïnant a famílies que no havia d'arruïnar. I, per tant, ell també va provocar dolor amb aquesta decisió.
Bueno, ell i els
però
socis
això no vol dir que després jo no...
No obviem les 1.000 persones que van votar.
Que sí, que
és que
ja
no,
sé.
És que a vegades és molt fàcil, les coses.
Però, quan, però que
perquè,
els socis...
Perquè no som una societat.
Perquè els socis votin s'ha de presentar, vale?
Sí, però
qui
la gent...
presenta?
Sí, però la gent... La gent ha
no
de tenir...
Fotem,
bueno, pues, vale, pues els 1.000 burros que van votar...
Pues,
perquè...
pues
no, no és així.
Ah, o sigui que la Junta del Florentino tothom vota en criteri, també, no?
No, no,
ja,
pues,
ja,
no
ja.
Però jo dic
que... Els socis de Florentino no
voten... hauria de ser així. L'únic que dic és que bueno, no hauria de ser així.
Però va ser.
Que la gent ha de tenir un criteri.
Si
el... A mi a vegades passen coses i vaig en contra de tot.
Si el Sandro Rossell no hagués presentat cap denúncia, els socis no haguessin votat cap cosa.
Bueno, estaven una mica excitats, vale, tots plegats.
Sí, vale, vale.
Ho coneixem. Coneixem.
Simplement dient, escolta, això és una cosa que investigarem, però no hem d'anar als jutjats i hem d'arreglar-ho i hem de fer-ho. No, els tios van anar directament a saco i a fer mal. I això no és que ho reconegui jo, és que hi ha molts articles de premsa que ho reconeixen també.
Bueno, però escolta...
I va ser el que va ser. Però per això dic que jo, Sandro Rossell, no em cau bé ni malament. És simplement després denuncio a favor de Sandro Rossell perquè se li ha fet la cosa més bruta del món mundial.
De fet, a la Porta no li ha passat res, pot ser algú que hagi tingut que pagar, però ell s'ha passat dos anys a la presó. Sí, sí, però ell s'ha passat dos anys a la presó.
Però que no té res a veure una cosa amb l'altra. Per això dic, no té res a veure una cosa amb l'altra.
Ah, tu pots denunciar una persona, no guanyes, vale.
Ja.
Però tu vols crear proves falses a l'FBI, aquell de Madrid que cobrava del Villarejo i dels fons de l'Estat, va fer un informe que era fals...
Però que no té res a veure, però que jo dic també que el Sandro Rossell no és cap angelet, que ell també va jugar brut amb la justícia per fer mal a
una... Bueno, va denunciar una cosa que no té raó.
Que se sabia que no tenia raó, eh? Que tothom li deia... Que no, aquest plaç de dies, hosti, només que t'haguessis entès amb la directiva que volies denunciar, haguessis pogut aclarir-ho.
Jo
també
ho penso
així. Directament.
Jo també ho penso així.
Vale, pues ja està.
Però ja dic, i sobretot necessites el vot de la gent. I
no
sí,
fotem.
Els socis compromissaris del Barça són tontos, ja està, no?
Bueno, els tontos útils, com els són els socis del Madrid quan voten el Florentino. Quan voten el que els Florentino els hi planta, bum. Oye, hay que votar, venga. Quants voten en contra?
Ningú.
Vale, pues ja està.
Pues llavors hem de pensar que les masses socials són imbècils.
Pregunta. Bueno, jo el que penso també, sempre ho he pensat, passa que això sembla ara un programa del Barça, però
bueno, és veritat,
jo sempre penso que ara mateix el Barça les passarà molt canutes, econòmicament. Molt canutes. I tot això és perquè continua havent-hi, tant amb el Madrid com amb el Barça, un règim presidencialista. Que a mi em fa molta gràcia dir, no, no són societats anònimes perquè el club és dels socis. Què collons és dels socis? El club del Madrid és dels socis? És del Florentino Pérez. I el club del Barça és dels socis? És del que la Porta decideixi o deixi de decidir? I ja està. I per això aquí anem pel pedregar, perquè en un moment donant una junta directiva, que era la de l'anterior, pues va decidir el que va decidir. I va portar el club a la ruïna. Bueno, pues no ho sé, però jo crec que sí. I ara què està fent a la Porta? Pues el que pot. Però a lo millor resulta que si el club fes una fundació amb empreses molt poderoses del país... doncs que fos la meitat dels socis i meitat d'aquesta fundació la cosa aniria millor. Hi ha experts que parlen d'això i que deixem ja aquest règim presidencialista que això fa 25 anys, que ara ja no va així això, que ara el club que no es munti el carro del progrés econòmic és que s'arruïnarà. I el Barça, de moment, senyores i senyors, jo no vull ser anti-Barça, però vamos mal, eh?
No anem malament, jo et diré, perquè ara sabem que podem...
Ara. 1-0, 0-1.
Aquí està, aquí defensar.
Sí, senyor.
No fa falta davanters.
Sí, senyor.
No falta fitxatges estrelles.
Eva!
Ells ja s'ho fotran al gol.
Saps què? Ens estalviem el Xavi i fitxem el Xolo Simeone. Que hem demostrat que ho podem fer molt bé.
Home,
el Barça
el Xavi...
té equip per defensar.
Home, tenim... I llavors defensem tot el partit.
Sí, senyor.
I quan els altres estiguin fins al monyo...
Sí, senyor, ens venem el Pedri...
I el Lewandowski.
I el Lewandowski.
Ah, no
fa falta. I el Dembélé. I ens demanem a tots aquests.
Només
ja
ens hem de quedar
que
hi ser...
Els que tenim, els que teníem ahir. Ja està. Ja, ens quedem amb aquests.
L'Ansu Fati, per no fer tants gols, perquè ell passarà per allà davant.
Bueno, però estarà bé, perquè ven cromos i els nanos estan contents.
Bé, passava per allà...
Sap greu, l'Ansu Fati.
A mi també, però, hosti, veure'l amb aquella cara de tontat, quan va parar Ala. El segon gol, rient,
que
mentre el Keissé...
Barcelonistes, Pep Vergés està insultant, que has de tenir una cana tontat. Home, per favor.
Bueno, és que el vaig reia i el Keissé estava amargat, fent...
És molt jove, l'Ansu Fati. Ara, jo penso de l'Ansu Fati, i molta gent ho pensa, tant de bo m'equivoqui, Tu te'n recordes del Rojo?
El Rojo era boníssim.
Subcampió del món amb la selecció juvenil, sembla, espanyola, que el campió va ser Argentina amb Maradona.
I el Barça va fer uns partits impressionants.
I Rojo era boníssim al Barça Atlètic, com passaven molts jugadors del Barça, que al Barça Atlètic els destrossaven amb
perquè,
els jugadors veterans.
Perquè pujaven grans.
Destruïts.
Però pujaven grans, amb 27, trencats. 28, 29 anys.
Bueno, perquè no podia ser abans. Perquè
ara pugen joves.
Pues, el problema del Rojo, com de molts jugadors, és que ja vas pujar lesionat. Ja estava amb el genoll trencat.
No, va trencar.
Es va trencar i ja no va tornar a ser el que era.
Era
jo espero
boníssim.
Que no, que amb Ansu Fati no passi. Però de moment, malauradament, la coincidència és dos grans lesions molt greus al genoll i de moment no hem recuperat l'Ansu Fati, que espero que recuperi un dia.
Sí, home, però, sí, jo estic segur que sí.
Però jo potser ara no li donaria tantes presses i allò, va, que recuperi, va, a veure si el trobem. Home, si el xaval té 19 anys, no, em sembla?
L'altre dia...
Per què no tornem al Barça Atlètic o tal?
No.
Fitxem un altre davanter i no li traiem el foco amb l'Ansu Fati, que recuperi a poc, el xaval.
Mira, l'altre dia Alexia Putellas, que li van
sí.
dir, bueno, amb el previ i tal, li van dir...
Sí, fa un any que no juga, però és la millor jugadora
ja
del món,
no? Ja estàs a punt,
no?
A punt de tornar, ho van explicar, ho he llegit en un diari de Madrid.
Sí, perquè les dates...
És que no sí, són l'últim any d'aquí, és l'altre i l'altre.
Per mi m'ha donat la sensació aquesta, que li dones un premi i fa 6 mesos que està lesionada, perquè... Dius, visca el futbol.
Ja, bueno, però...
Sobretot per les jugadores d'ara.
No, perquè es veu que compta la temporada 21.
Bueno, espero que l'any que ve torni a guanyar el premi perquè jugui.
El premi és de l'any anterior.
Sí.
I de l'altre, es veu.
Vale,
la meitat
vale.
De l'altre. Ah. I a la meitat de l'altre, l'Alexia Putellas va guanyar la Copa d'Europa del 21, la Lliga, la Copa del Rei, la Copa, tots els títols que es poden guanyar.
I ja va guanyar, no?
El 21.
Ah. Va tornar a guanyar el 23,
no,
i
va tornar pel 20-21, l'anterior.
No, perquè va jugar la mitja temporada del 22, que també ho va fer molt bé, tot i que van perdre la final de la Copa Europa amb l'Olympique de Lyon, no? Va ser...
Quintinon.
Perquè era un equip francès. Bueno, total, que sigui el que sigui, Alexia Putellas va fer mitja temporada i tot i així és tan bona que li ha valgut ser la millor jugadora del món. Jo només dic que si fos una jugadora boníssima del món que ha jugat tota la temporada, pues no em faria molta gràcia, la veritat. Però bueno, això dels premis ja va com va. Si premien el millor porter del món a l'Argentí perquè va guanyar el Mundial i en canvi el Courtois, que per mi ja sé que és del Madrid, però va ser el millor porter del món l'any passat, per què no el premien? Pues bueno, perquè...
Bueno, aquest és el tema.
La mierda.
Però Alexia ha dit que a poc, que encara no està preparada.
Home, clar que no.
Però bueno, que
se li tregui el focus.
Va tranquil·la. Clar. És a dir, ella, fins però que no estigui preparada, no. El genoll no li va bé encara.
I l'Ansu Fati té una pressió insuportable de que tots som debats. L'Ansu Fati tornarà, l'Ansu Fati no tornarà. I l'Ansu Fati, que s'ho deu mirar de dir tranquils, que a mi encara tinc una mica el genoll dolorit, però estic tirant endavant. Em falta ritme per ser el millor.
També té sort, diguéssim, el Barça femení, que té un equipàs.
Sí.
I aleshores ha marxat Alexia Putellas, o està lesionada, però el Barça segueix líder de la Lliga i guanya tot, no?
Sí.
Part d'allò de l'alineació indeguda de la Copa Reina.
Tot i que és veritat que el veig una mica més insegur en partits apretadets.
És que tenia molta gent.
Perquè, clar, és com el Barça d'ara, que diu, sí, ha jugat molt bé, però no marca, perquè abans tenim el Messi.
No, i a més a més, ara torna aquella, no sé com es diu, Hansen.
Sí,
que és molt bona. I el Barça ha tingut 4 o 5 lesionades boníssimes.
Però la que marcava la diferència era la Putellas.
Bueno, doncs ja tornarà.
És això com el Messi. I et dic que aviam, pregunta de ciència-ficció. El Barça de Guardiola hagués guanyat els mateixos títols sense Messi?
No.
Vale, doncs ja està. No hi ha més preguntes. Messi, i l'equip continuava sent boníssim.
Messi ha estat... És a dir, jo he jugat Cruyff, he jugat tothom,
clar.
Però Messi...
Era demolidor.
Encara ara miro pel YouTube o m'envien cos pel mòbil i penso...
Inventava els gols. Ell,
quines jugades, tio, és increïble el que està fent.
I com definia, que ara el Barça marqui un gol... Ui! Així estem tot el partit. Que és que juga molt bé, però clar, no marca... Clar, doncs amb el Messi no hagués passat, però no el tenim. I és el que marcava. I potser hi havia equips que estaven jugant en l'època del Barça que també eren boníssims, però que no tenien el Messi. És la diferència. Noi, la vida és així. I el Manchester City... que és un equipàs, que juga com el Barça, que té grandíssims jugadors, però no acaba de guanyar. I alguna...
Bueno,
Madrid
guanya molt.
Ja,
no guanya la Copa d'Europa. La Champions no la guanya. Però la Lliga sí, ha guanyat moltes lligues, moltes caps.
Però perquè, ja...
Home, el Manchester City no havia guanyat res,
no,
pràcticament.
No,
i des que va arribar Guardiola,
que sí, són uns putos cracs. Té els ingredients per fer un, bueno, un gran equip. Juga com un gran equip, juga com el Barça, juga com el Barça, el Manchester, però i té els dies com el Barça i tot el que vulguis, però li falta aquell punt de definició que li donava el Messi.
De totes maneres, no comparem la Lliga Espanyola amb l'anglesa, no?
Bueno,
perquè, per exemple, en aquests moments hi ha el Manchester City, l'Arsenal, que va primer, el Manchester United...
Correcte, correcte.
Molts equips amb pocs punts de diferència.
Sí.
I aquí a Espanya hi ha el Barça, el Madrid a 7 punts i el següent a 16.
No, i a l'època de...
No fotem, és una lliga molt diferent.
Els altres clubs ja s'havien arruïnat del tot i quedava només Madrid i Barça. Madrid amb un equip de campanilles,
sí,
amb un equip brutal, però Barça va ser millor, simplement. Però és veritat que a vegades qui definia amb els Barça-Madrids era Leo Messi.
Bueno, perquè és el millor jugador del món, igual que Maradona.
Jugava bé, però no definia fins que Messi, pum, feia una matxada i marcava el gol.
Bueno, també, a veure, no nos comamos...
Okay.
Messi era el millor, però no, recordem que Eto'o va marcar moltíssims gols, que Luis Suárez...
No.
Sí, clar, és que el Barça, me'n recordo que Griezmann a la primera temporada va marcar 21 gols.
Sí.
I es va dir que havia sigut un fracàs. Havia marcat 21 gols.
Però clar, així es van quedar arruïnats. Cosa que al Madrid no li va passar, doncs, perquè el Madrid és Madrid. Madrid és Espanya, i Espanya és Madrid. I llavors Madrid també despilfarrava els diners, però ves per on,
i el
que
camp,
sempre tenia fons de finançament. I també és veritat que, home, que no és definitori, però el Madrid que té un equip de futbol i... Res més.
Un de femení i masculí. I un de bàsquet.
Ara,
ja està.
Ara hi ha el de bàsquet. Però és que el Barça que té? El millor equip del món d'handbol. El millor equip d'handbol d'hoquei. El millor equip del món de bàsquet. El millor equip del món de no sé què.
Té bàsquet femení, bàsquet masculí.
A l'hora d'administrar diners, és el que hi ha.
Bueno, però mira, a nivell mundial, el Barça està tot arreu. Perquè tu vas a Noruega, a Suècia, i el handbol el coneixen a tot arreu. A l'hoquei, a Porto...
Vigila que això a vegades és com els restaurants, eh? Tenen una gran fama fins que surt un cabell a la sopa, es distribueix per internet i aquell restaurant està arruïnat. I això ha passat, eh? Amb les opinions aquestes famoses.
El Barça, ahir, de handball, va guanyar el Kielce.
D'un gol, brutal.
No, però és que el Barça estava classificat com a primer de grup.
Sí.
I aquest és el segon classificat.
Sí.
El segon, que també està classificat.
És el segon millor equip d'Europa.
És a dir, que el Barça podia passar tot aquest partit, posant juvenils i hem perdut de 10 i tomant pel cul.
A l'Urdangarín.
Pues no, va guanyar.
Pues sí.
Va guanyar
i
ja et vol dir una mentalitat diferent. Per tant, aquesta gent del Kielce no pot pensar que el Barça és un... No ens poden criticar, no poden dir res, perquè... Un equip que no li va res i ve i et guanya.
Bueno, perquè també és veritat que el Barça els... partits que té poquets a l'any, els bons són aquests, i bueno, aquests són els que volen jugar dels bons jugadors, és a dir, la Lliga Espanyola, en tots els respectes, és el que és boníssima, eh? Passa que el Barça és tan bo que bueno, si el Barça fluixés una mica la Lliga Espanyola, perdria més d'un partit.
Però, clar,
està allà dalt, i per ser el millor equip del món, els jugadors han de jugar sempre a tope, si no, no ho ets.
Ara, l'altre dia vaig sentir un comentari que no sé si és veritat o no, eh? L'any que ve baixaran els pressupostos de totes les seccions i que aleshores igual perdrem competitivitat.
Pues segur. És el que hi ha. Segur. Perquè és veritat que el Barça de bàsquet, per exemple, per estar allà dalt optant a guanyar la Copa d'Europa, necessites dos plantilles. O sigui, necessites mantenir els millors jugadors doblats, perquè hi ha molts partits a l'any, i si no tens pressupost, llavors ja hi ha la segona competició europea, que és la que juga el Joventut o altres equips, per un tema de pressupost, no perquè siguin ni millors ni pitjors. Si tu tens pressupost, pots mantenir 12 grandíssims jugadors, si no tens pressupost, pots mantenir 5 o 6, i les altres, pues, bons jugadors, però que no marquen diferències. I són boníssims, però no, i l'esport està molt competit. I ja està. I si vols... Escolta una cosa.
Digue'm.
Tu te'n recordes del Covid?
Sí, és aquell gos.
Aquella cosa... Dels Jocs Olímpics. Quasi. Covid, sí.
Covid. No. Sí.
Oi que, per sort, ja no ens interessa, no? Ni si t'has vacunat, ni si no.
No.
Fa un any, tot just, encara els nens anaven amb mascareta a l'escola. Nosaltres sortíem d'un carnaval que s'havia fet a mitges. Tot eren distàncies encara. Estàvem patint.
Sí,
hem
sí.
perdut moltíssima gent, per desgràcia. No diré de forma gratuïta. Tots els que es perden són de forma gratuïta per qualsevol enfermetat. Però és veritat que la Covid va arrasar. Ens va prendre gent que no esperàvem, no? No esperes ningú, ja ho sé. És que s'ha de dir dues vegades perquè no allò que de Santa Maria dic que els més pobres
sí, no,
no són importants.
No t'equivoquis.
Bé, doncs és curiós com ara ja aquesta notícia que diré ara és brutal contra la Covid, però queda relegadíssima a un segon, un tercer o un quart pla. Atenció al titular. Nanopartícules creades per la UAB, per la Universitat Autònoma de Barcelona, impedeixen que el virus de la Covid infecti. Produir-les és barat i tindrien aplicació per combatre altres virus. És a dir, us estic dient que hi ha una espècie de xarop o de
menor
que inutilitza el poder de contagi d'un virus com el Covid.
Entre
això és bestial, entre d'altres virus. Que, si un virus té,
és brutal,
és contagiar-se. És brutal. Aquesta notícia apareix, jo m'ha costat veure-la, i efectivament, no és cap broma. Diu que nanopartícules creades per la Universitat Autònoma de Barcelona neutralitzen el virus de la Covid. Els investigadors han desenvolupat estructures esfèriques que s'enganxen al virus i eviten que pugui entrar a cap cèl·lula per infectar-la. El nou tipus de nanopartícules es basa en proteïnes amiloides, que són molt més petites que un virus, però alhora capaces de neutralitzar-lo. I sembla que són fàcils de produir, que és la gran... Clar, una cosa es dius... tinc un invent molt xulo, vale, però produir-lo, per tant, els països de l'Àfrica i tot això, ja té... A mi no em satisfà aquesta notícia.
No.
En canvi, aquesta sembla que ho té tot bo. Partícules esfèriques, solubles, biocompatibles, estables, les han dissenyat investigadors de la Universitat Autònoma i les han posat el nom de oligobinders. Bueno, és igual, podria estar mitja hora llegint aquesta notícia, que és una passada, un pas per la humanitat molt important, però, en canvi, ja no ens importa el Covid. Ja estem allò que...
Bueno, però hi ha gent que el continua agafant, eh?
Sí.
Jo conec una noia
pitjor,
que l'ha agafat, ha perdut el gust, l'olfacte, i a més està a l'hospital.
I la gent que està patint encara els efectes del primer contagi de fa 2 anys?
El Covid aquell permanent. Jo conec una persona també, d'aquí Vilafranca, que té Covid, i conec una altra de Barcelona, que té Covid permanent, tenen Covid permanent, i per tant no poden fer res a la vida. No, o sigui, no poden agafar un cotxe i marxar a un lloc, perquè no saben si d'aquí 10 minuts pues cauran en un estat de cansament total i els muscles els hi faran mal. És a dir, és horrible. I per tant, potser sí que encara hauríem de ser conscients tots de que, clar, són casos que... Però són casos que jo conec, m'entens?
Sí.
És a dir, que hi ha persones que en aquests moments...
Ja no importa la societat. Ja no ens ocupa. Ja el cop, per sort, eh? Per sort, perquè vol dir que hi ha molt pocs presents a les UCIs per aquest tema, hi ha molt poca preocupació, no hi ha més morts que amb altres virus.
També,
està bé,
tu
està
no
bé.
Creus també que la gent té un cert cansament de, de preocupar-se i
totalment.
Ara s'ha deixat anar?
Però és que aquesta no és una preocupació. Aquesta és una
solució. Això és una notícia brutal.
És una notícia brutal, però que els propis mitjans de comunicació, que són, no sé, una cosa és el que dius tu, la societat, estem cansats ja i no volem ja anar fent un seguiment tan d'allò, que és veritat, i que això que el primer que ho he reclamat, que quan vas a la feina hi ha gent que diu, bueno, estic encostipat, hosti, vaig a fer la prova del Covid. Et gastes 4 o 5 euros, els que siguin, per fer-te una prova del Covid que, de què serveix? Si estàs malalt igual, què has de fer? Aïllar-te igual, protegir-te igual, com si tinguessis... És a dir, el que hem d'aprendre és que si tenim febre hem d'anar amb mascareta a la feina i si podem estar a casa i aïllar-nos perquè és un virus, que és Covid o no és Covid, me da igual, m'aïllaré igual. Però no, sembla com si tens Covid, hola, tens Covid, i en canvi si tens un altre virus que et pot afectar igualment i potser fins i tot et pot portar problemes, bueno, doncs vaig a la feina sense mascareta, no tinc Covid.
Sí, és veritat.
I no ens fem la prova de si és Covid o no. Bueno,
és veritat.
Doncs això, que hi ha una solució i que és veritat, ho dius tu, que pot traslladar-se a altres virus també.
Ja ho explica la notícia, diu, és a dir, pot actuar contra el virus del Covid i altres.
Bueno.
És a dir, que seria brutal, això.
Va, vinga, anem a posar... És un minut i mig, i així t'ho expliquen bé aquests de la Tele3, que...
Tele3, és
això? Sí, Tele3, que ho expliquen molt bé, això.
Valent. Evitar que els virus, en aquest cas el de la Covid, infectin les cèl·lules. Això és el que han aconseguit a l'Institut de Biotecnologia de la Universitat Autònoma, amb la creació d'unes nanopartícules esfèriques basades en proteïnes amiloides que s'enganxen al virus i el neutralitzen i no pot infectar.
Són caniques.
La idea és com decorar per fora el virus,
hola.
I que faci que ja no pugui veure la cèl·lula. El problema és que els virus i bacteris inicialment intenten enganyar el sistema immune i si ho enganyen es repliquen i es reprodueixen. Llavors, quan tenim aquests pics o bé de febre o bé de malestar, llavors la idea és que no arribem a aquest punt.
Aquestes són les noves nanopartícules vistes en augment des d'un microscopi. Es multipliquen amb facilitat, són estables i barates de produir. Veus? Administrades, per exemple, via nasal, abaixarien la càrrega vírica immediatament abans que el virus dins el cos entrés a les cèl·lules, a diferència dels anticossos, que actuen més tard.
Abans de que tinguis els símptomes, podries prendre això, si saps, per exemple, que ets una persona de risc o si ets una persona gran, de manera que
una vacuna preventiva
actués el sistema immune, s'hagués d'enfrontar a molt menys virus.
Guapo, tio.
Aplicant diferents dissenys, neutralitzarien altres virus, com el de la grip, o d'altres microorganismes.
Yeah. Podrien ser virus, podrien ser bacteris, podrien ser fongs, i l'únic que hem de fer és canviar aquesta molècula petita que tenim a la superfície. Si poséssim una molècula que reconeix el virus de la grip, estaríem amb el mateix efecte, és a dir, baixant la càrrega viral en el moment que l'administréssim.
És brutal! Això hauria de ser primera plana portada a tots els mitjans.
I activar-ho ja.
Però hi ha tanta tonteria suelta i tanta cosa, i tanta història, i tant jutges corruptes, i tant suprem podrit, i tanta cosa, que ja no és notícia. Sí, sí.
Fongs.
Sí.
Grip. Covid.
I és més, que veus la gent encostipada pel carrer tal, vas i...
Sí.
Fas una esnifadeta... Perdonin, via nasal.
Sí, sí, sí.
No,
una esnifadeta, sí,
quan,
sí.
Quan tu tens el nas tapat, què fas? Et poses una barreta de Vicks.
Ah, sí, en hi ha?
O no? Si encara hi ha aquella
sí,
cosa.
Jo fa molts anys que no tinc el nas tapat.
I t'ho ficaves pel nas.
Però jo fa molts anys. Rinospray?
Sí. No. Bueno, pot ser el Rinomer, que és de sal, d'aigua amb sal, també, que pel nas, xup, xup, és com una esnifada, nen, és una esnifada. Pues esnifes aquestes boletes i ja està, nanopartícules, i escolta, ei, notició, i a sí, més sí. A més és cert, i a més l'ha fet una universitat catalana. Conseqüència? Cap ni una. Augmentarem el finançament de la universitat? No. Continuaran cobrant una punyetera amb... Me'n permeteu dir-ho? El sou dels investigadors i investigadores a Catalunya, podem qualificar-lo de punyetera merda?
Sí.
Perdó, eh?
Ja directament
sé que, però
sí.
Però és que és així.
No, és que, sí, sí, ja va, està. Catalunya i tot Espanya.
Doncs ja està. Doncs això és el que tenim, que a sobre, els que cobren una punyetera bírria de sou, resulta que han aconseguit un notición a nivell mundial, que ha tingut una repercussió més aviat escassa o zero patatero a l'opinió pública catalana, perquè els mitjans ho han publicat amb
jo podria anar a aquesta gent i dir-los, escolti, miri, que sóc Pep Vergés.
Pep Vergés, sí. Hola, no sabia com quin està hablando.
No sabia com quin està hablando, el programa que faltava. 31 anys treballant a Ràdio Vilafranca.
Sí, sí,
sóc
sí, sí.
De Vilafranca, el Penedès, que quan digués això ja seria definitiu. I aleshores, em poden aplicar... Puc esnifar una mica de nanopartícula?
Mm. Vale.
Ah, i la de la grip?
Passa-me-la.
I la de...
Passa-me-la.
L'esnifador de la grip. I, clar, això hauria de ser possible. Per què? Ells s'ho poden aplicar ells mateixos? T'imagina't.
No ho sé, que han utilitzat de conillet d'Índies, però clar,
ells,
això ho han
no?
aconseguit, no?
Hòstia, però a mi m'encantaria, perquè aquestes coses... A vegades sento moltes coses, escolto, i penso, i quan s'aplicarà això? I quan sortirà el medicament que farà que la gent no li caigui les orelles al terra, m'entens? Mm. I quan, clar, i penso, hosti, jo ho veuré, això, ens n'assabentarem de que ja s'aplica? Doncs
pues mira, no ho sé, però de moment nosaltres sí que a través d'aquest programa que es penseu que només dient tonteries, eh?
No, no,
eh?
És científic, i això t'ocupes tu.
Sí, 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 sí.
Ets el científic. Divulgador científic del programa.
Tot pel nas
que
i la boca.
Estava fumant un petardo en la calle Escudellers, esquina Rambles, detrás de l'estatua d'en Pitarra, frente al Cosmos. Estan ubicados, no, ja? Estava donant-li el porro com un desesperat. En esto que en un momento dado se le acercó un poli por detrás con el pañuelo amarillo lanzabolas al toque por la esquena. Digo, oiga, digo, ¿qué hace usted aquí? No me le digo, fumando. Digo, ¿fumando qué? Digo, un fortuna. Digo, a ver, traiga, le agafa. Digo, pongo un fortuna, ¿eh? Fortuna, tío.
Fortuna.
Digo, ahora no te lo doy por embustero, au.
Un Fortuna.
Fortuna.
Que d'això no sé si existeix.
Sí, home, sí, Àlex.
Encara n'hi ha de Fortunes?
Home, per què no fumes una altra vegada?
Fortuna. Home, perquè jo ja vaig passar totes les ara... èpoques, certes cortos...
No, tu vas viure l'època prehistòrica, home. Ara hi ha moltes marques que tu no coneixes.
No, és veritat.
Igual que passen cotxes.
És veritat, és
jo
veritat.
Flipo.
Home, sí, cotxes hi ha els xinos. Són els cotxes...
No, perdoni, no ho sé. Hi ha marques que no... Guapos, eh?
Sí.
I miro i què és això? Sí. Feta 3.
Un no sé què, en cou. Que es veu que hi ha una que és no sé què, en cou. Wing en cou.
Sí,
que és la Volvo, però com que ara és per Xina, pues, doncs els xinos han fet la seva marca, que és la mateixa.
La jo... Citroën té la DS, no? I
sí.
La DS i la Seat Cupra.
Sí, ah. Correcte. Són marques paral·leles.
Però després hi ha marques inintel·ligibles. L'altre dia, amb uns amics... Es veu que mirant un cotxe...
Que abans me les sabia totes, ara no...
No. I em passa amb les sabatilles esportives, les altrament dit bambes.
Abans eren les Adidas...
No, home, no, n'hi havia moltes,
les Puma... No, però ara déu-n'hi-do, contínuament hi marques molt marcades, eh?
Tu has sortit pel carrer.
Home, però aquestes no són casual, no són d'esport, són de vestir...
No, bueno...
Ara hi ha de tot.
No, n'hi ha unes que t'hi cagues, no. De vestir, feies que t'hi cagues, hi ha 220 euros...
Però han rescatat les paredes, per exemple. Tornen a haver-hi paredes, xaval. Que van ser, jo, aviam, paredes aquí, jajajajiji. Va ser la primera marca que va demostrar que les bambes no només servien per fer esport, sinó que també servien per vestir. I la gent es comprava unes paredes, perquè les decoraven. Sí, i les decoraven perquè eren bambes, doncs això, casual, que es deia.
Les meves mates.
Home, bambes mates, jo sempre ho dic, vaig conèixer la filla. Les bambes mates es feien a Sants.
La mates. Les fan a Sants.
Les fan, encara.
Sí,
quan va morir el pare, que era gran fundista, la filla va ser la que va agafar la sabateria. Era una sabateria, de fet, que tenia el taller interior i feia la sabata. Era molt petita, aquella botiga.
Doncs va vendre tota Europa.
Sí, ara sí, perquè va fer un pacte amb una marca, és a dir, ella fabricava... com a marca blanca, per dir-ho així. El primer que va dir, bueno, la Mates, de moment, no em surt endavant, jo fabricaré per altres cases que fan allò bambes per vestir. I és bo que, doncs, amb aquestes ha començat a exportar, i ara, doncs,
bé.
Ha mantingut la marca. Però fa molts anys, que d'això ara no sé què deu passar.
No, ara, coi, vas allà, igual, a la botiga, tot el cuero i tot és quilòmetre zero, tot el que fan servir els materials i tot, i es fan a mà allà,
pues handmade. Me n'alegro molt perquè vaig conèixer-la personalment.
I segueix endavant. I a més, et diré... quan va haver el seu pare va ser un boom mundial, perquè no hi havia Nikes, ni Adidas, ni havia res.
Sí, va ser la primera que es feia amb un motlle, el plàstic, que feia una sola de poliuretà.
Pues mira, jo l'estic i és tan còmoda... que no t'ho pots arribar a imaginar.
Jo en tinc unes a casa, de bambes mates, també, perquè les vaig comprar amb aquesta persona, que em venia.
Quants anys fa?
Doncs potser fa 20.
No, jo les tinc noves.
20 i pico.
New ones. Jo fa d'un any, encara no un any.
No hi havia fills, encara, eh?
Jo fa encara no un any, perquè vaig veure un amic meu i em vaig emocionar. I ara vaig per Vilafranca i alguna persona coneguda per tu i per mi m'ha dit...
Ei!
Que portes unes mates, tio.
Portes unes mates, estan de moda.
I m'ho ha dit bastanta gent. Són mates, però...
Sí, això de les marques, nen... Pues
no,
ja passa,
no, però no, és que més que marques, és que jo jugava a handball amb aquestes.
Sí.
I a més són còmodes. Jo porto precisament les que jugava a handball.
Bé, ja veus.
És a dir, que no estan fetes per anar a vestir pel carrer, estan per jugar a handball.
A handball hi havia marques... abans hi havia marques concretes especialitzades en segons quins esports. I de handball crec que hi havia la Rucanor.
Jo era Mates.
Rucanor, les Mates i també no sé si les Carhu... doncs eren també d'handbol, que eren baixetes, eren bambes baixes, i en canvi les de bàsquet eren bambes altes, que hi havia també fins i tot la marca Santillana, que era del Santillana, dels jugadors que va començar a la penya i va acabar al Barça, dels molts que va traspassar. Hi havia la marca Trac Santillana, que va marcar estil i que va començar a demostrar que les suadores ja no només servien per abrigar els esportistes, sinó que es podien dur com a prendes per vestir. I eren aquelles butxaques de tipus cangur que ficaves les mans a l'interior i que continuen estant de moda. La marca Trac Santillana es va arruïnar, bueno, i així estem.
Bueno, perquè, clar, és que hi ha moltes marques avui dia.
Hi havia enxat del Santillana, tio, i les bambes Santillana.
Tu en tenies?
I fardaven, sí, en tenia. Tenia. Llavors van venir les John Smith, que fardaven més per la marca, més que res, no? I que eren més cares. I
jo tenia unes John Smith blanques.
De lona.
Sí, però no vaig tenir molt temps, eh? És a dir, clar, tot el col·le de pijos anaven amb John Smith
clar.
I me les vaig haver de comprar.
Sí.
Però després ja vaig seguir amb les meves mates i s'acabó. Doncs
pues jo vaig comprar unes mates expressament quan les vaig veure allà perquè vaig dir, aquesta marca és fetitxe. I no eren per córrer, ja, sinó simplement per vestir.
Sí,
per allà a casa estan. Estan per casa, estan per casa.
Mira, jo, quan tingui possibles, que me'n compraré unes de blaves, vull.
I també hi havia les de futbol, hi havia les famoses Matollo.
Matollo.
Les botes Matollo, que potser hi ha gent que està escoltant la más vieja del lugar, que
el vivo al bollo i el muerto al ollo, Matollo.
Hi havia les botes Matollo.
Que jo tenia.
Sí. Tacos, botes Matollo, sí, per jugar a futbol, que era la marca... A Catalunya han tingut molt bona
marca. Jo no vaig jugar molt a futbol gran.
I les Múnich, crec que es feien a capellades.
Jo tenia Múnich també de futbol sala.
I la marca es va rescatar i es va vendre. No sé
clar, però ara,
passar,
ara
no
són,
sé.
No està allà, però ara són per caminar, que dic jo, eh?
Sí, però jo porto unes Múnich, nen.
Però jo jugava a futbol sala amb les Múnich. Clar.
Sí, senyor. Sí, sí,
o sigui, eren bambes per fer esport. Ara són per vestir.
Un dia haurem de fer un programa, obrir línies i que la gent vagi dient la seva marca preferida de jove, sobretot de jove, perquè, bueno, o l'actual també, escolta, també hi ha gent jove que ens pot trucar i ens pot dir, mira, ara mateix porto per jugar a bàsquet o a futbol o per vestir simplement, farden les no sé què nyonyonyons.
Jo tinc tres sabates esportives. Sí. Una me la van regalar, que és les Mates, perquè és el que em va emocionar més. Unes Adidas que van tancar una botiga i m'han costat 30 euros.
Molt bé, així m'agrada.
I després tinc una, l'esportiva, per anar a caminar per la
muntanya.
Hombre,
l'esportiva, aquesta sí.
Me la van regalar també, perquè barata no és tampoc.
No, és italiana.
Sí, sí, doncs va bé, eh?
Hòstia, els vaig descobrir... Sí, és igual, fa molts anys, sí, sí. Quan encara aquí no es distribuïen, vaig a França. A França, que esquiàvem i tal, i allà...
Van bé, eh?
Vaig comprar-les allà. I a partir d'ara, aquestes... Bueno, és igual, no vull fer propaganda, perquè... Aquí,
tu les portes... Bé.
Sí, i ara les compro en botigues vilafranquines...
De Puntmar.
Que va molt bé.
Bueno, escolta, saps què tinc pensat ara?
Pues marxar amb les teves bambes Matollo... perdó, les
Les Mates. Me'n vaig a...
A la porra.
A dinar, directament.
Ah, dinaràs aquí... Sí. A l'Ateneu?
No, aniré a casa meva avui.
Ah, què vol dir el que ens de cara de no...
No, és que a la tarda he de tornar.
Vinaràs la mar de bé, perdona que et digui, eh?
Va, marxem, home.
Bon cap de setmana.
Vinga.
I bon jovert, i bon tot. Vinga.
Adéu. Adéu.